dia, són les 8, arrenquem al matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 8 graus a Barcelona, 0 graus a Girona, 6 graus a Tarragona i 1 grau a Lleida. Hi ha 3 graus també a Montblanc i 4 graus negatius a Vic. Les últimes hores de la tardor ens portaran canvis al Pla de Lleida, on avui s'aixecarà una mica de boira. Això sí, pujarà la temperatura i la resta de boires marxaran al llarg del matí. A la resta del país hi haurà alguns núvols i les temperatures es mantindran estables. Quan falti un minut per les 5 de la tarda, això sí, un dia com avui també començarà l'hivern. Avui és dimarts 21 de desembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
El dia comença, com sempre, amb tres protagonistes. El primer de tots, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que hi va comparèixer davant la premsa amb la portaveu del govern, Patrícia Plaja, per anunciar noves restriccions degudes a la pujada de casos de Covid i a la variant Omicron. Entre aquestes mesures, el límit d'aforament a l'hostaleria, el tancament de l'oci nocturn o demanar el toc de queda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El segon, Josep Lluís Trapero, que quedava ahir destituït com a major dels Mossos d'Esquadra pel Departament d'Interior, un comandament però que no es preveu recuperar, i el seu substitut com a comissari en cap serà Josep Maria Estela, fins ara cap de la Regió Policial de Tarragona. Rosa Bosch i Eduard Sallent també formaran part d'aquesta nova cúpula directiva dels Mossos d'Esquadra. Trapero, recordem que ha estat una de les figures clau en l'1 d'octubre o en els atemptats de les Rambles de Barcelona. I finalment, el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante, que parlarà amb nosaltres cap a 3:15 del matí per saber en quin moment exacte som de la pandèmia. Són suficients les restriccions plantejades pel govern i fins a quin punt podrem celebrar el Nadal i què podem esperar tot just després. Vinga, va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i el trànsit. Dos minuts que passen de les 8 del matí. D'entrada, quin temps fa i què ens espera un dia com avui? Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Avui comença l'hivern. Ho farà quan falti un minut per les 5 de la tarda i ho farà amb canvis que es notaran sobretot avui a les comarques de l'interior, on la boira ha estat molt present aquestes últimes jornades. Fa més d'una setmana que pràcticament no veuen el sol i avui el podran veure sobretot a les comarques del Pla de Lleida i també punts de les comarques de la Depressió de l'Ebre. Un dia que vindrà marcat per aquesta boira en començar la jornada, bona part de l'interior amb força fred, temperatures sota zero en aquests moments a bona part del país, a les comarques de l'interior, però en canvi les màximes en aquestes zones pujaran una mica més perquè avui podran, com dèiem, veure una miqueta més el sol. A la resta, nuvolositat variable, més abundant que en dies anteriors, però bàsicament amb sol arreu de Catalunya, i ja diem, les boires que a poc han d'anar marxant. De cara a demà esperem una jornada també marcada per la boira a primeres hores del matí, una boira que s'aixecarà a poc, més persistent cap a les comarques del Pla de Lleida, i demà, primer dia complet de l'hivern, temperatures una mica més altes que les d'avui al centre del dia.
Gràcies, Jordi. I abans d'anar cap al RAC, anunciar-vos que la circulació dels trens de les línies R1 i RG1 de Renfe està interrompuda des de primera hora del matí d'aquest dimarts entre Blanes i Massanet, a Girona, a causa d'una avaria. La incidència afecta les instal·lacions de DIF en aquest tram des de l'inici del servei i la falta d'electricitat interromp el trànsit ferroviari, segons ha informat fonts de la mateixa Renfe. Hi ha servei alternatiu, això sí, per carretera. Per tant, anem cap al RAC. Armand Maravalla, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs de moment tenim un matí de retencions habituals pel que fa a la corona de Barcelona. Per exemple, a la C58 hi ha 3 quilòmetres de retencions a Montcada, tant per entrar al nus de la Trinitat com per anar a buscar l'enllaç amb l'AP7 de Barberà, una P7 que també en aquest tram va carregada sobretot en sentit a Girona amb 2 quilòmetres de retencions. També per entrar cap a Barcelona hi ha congestió per l'autovia 2, són 4 quilòmetres al tram de Cornellà, i pel que fa a les rondes també tenim ja retencions en els dos sentits de la marxa, sobretot amb aturades en sentit Llobregat a l'altura del Poble Nou a la ronda litoral. També el tram d'Horta i la Vall d'Hebron va força, força dens per la B20 i també per anar cap al nus de la Trinitat. Ara hi ha 3 quilòmetres de retencions abans d'arribar al nus per la ronda de dalt. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí i aquests són els titulars d'aquest dimarts. El govern planteja recuperar restriccions i demana fer passes enrere per mitigar l'arribada de la variant Omicron i aturar la sisena onada. Entre elles s'hi troba la reducció de l'aforament a l'hostaleria, el tancament de l'oci nocturn, la limitació de nombre de persones en trobades i la recuperació del toc de queda. A tot plegat, l'Agència Europea del Medicament ha aprovat la cinquena vacuna contra la Covid a Europa. Es diu ja ho direm bé, Novaxovid, i asseguren que té una eficàcia al voltant del 90%. El Col·legi de Farmacèutics alerta que moltes farmàcies s'estan quedant sense estoc per fer aquestes proves d'antígens. Davant el fort increment de vendes, la demanda s'ha multiplicat per 20. I el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, destitueix el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, com a responsable del cos. Entre els motius hi ha la manca de confiança en el major i també el relleu generacional que el departament considera necessari aplicar al cos. El substitut com a comissari en cap serà Josep Maria Estela. I el Tribunal Suprem porta a judici la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, per un delicte de desobediència al no respondre a les preguntes de Vox durant el judici i el procés. Atenció a aquesta paraula. Negacionisme és la paraula escollida com a neologisme d'aquest any 2021. Per darrere han quedat podcast, cisgènere i distòpic. I Alexia Putellas i Gerard Moreno del Villarreal van ser els principals protagonistes de la gala del futbol català.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Sis minuts i mig que passen de les 8 del matí. Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o el consulteu en la seva versió digital, val la pena aturar-se en algunes informacions, com per exemple aquesta. El govern espanyol ja té a punt el canvi legal per nacionalitzar la Sareb. Pol Magiró, què tal? Bon dia.
Bon dia. Després de mesos de preparatius, el Consell de Ministres aprovarà en les pròximes setmanes la modificació legal que permeti la gestió del Banc Dolent, creat el 2012 per rebre els actius immobiliaris de les caixes d'estalvi rescatades. L'objectiu final és la nacionalització de la companyia. Ho avança Pablo Allende al periòdico.
I la Generalitat inverteix 3 milions d'euros per mantenir un dels símbols de la batalla de l'Ebre.
Es tracta del Poble Vell i els seus esquelets inevitables a Corbera d'Ebre. Tot es conserva tal com va quedar la tardor del 1938, quan l'aviació alemana i l'artilleria franquista van destruir el 90% del poble. La primera fase de les obres començarà durant el tercer trimestre del 2022. Ho explica Sílvia Marimón al diari Ara.
Catalunya va patir l'any passat la pèrdua de població més gran dels últims anys.
Només la comarca del Gironès va tenir el 2020 un creixement natural positiu. A la resta, segons les dades de l'IDESCAT, hi van morir més persones que les que hi van néixer. Els immigrants, tot i que les arribades es desplomen, salven el balanç negatiu. Ho escriu Javier Ricou a La Vanguardia.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
I ara sí, 8 minuts que ha passat de les 8 del matí. Comencem a plantejar les preguntes i les qüestions en un dia com avui. El govern planteja recuperar restriccions i demana fer passes enrere per mitigar l'arribada de la variant Omicron i aturar la sisena onada desbocada a Catalunya. Per això l'executiu vol tornar a les restriccions just abans de Nadal. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ho justificava així.
És necessari, és urgent, és imprescindible reduir la mobilitat i la interacció entre persones que no són grup bombolles. Això és el més important, reduir la interacció entre persones. Els experts ho deixen clar. Si no es prenen mesures amb caràcter urgent, l'impacte de la pandèmia serà molt pitjor que tots els impactes econòmics, socials o emocionals que aquestes mesures poden provocar. Ara estem pitjor que l'any passat a aquestes alçades. No podem minimitzar les conseqüències del coronavirus.
Per això, dèiem, el govern vol recuperar a partir de la nit de dijous a divendres el toc de queda, limitar les trobades a un màxim de 10 persones i tancar l'oci nocturn. Totes elles mesures que necessiten l'aprovació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que es plantegen d'entrada per 15 dies prorrogables. Anna Closa, què tal? Bon dia.
Bon dia, sí. Pel que fa al toc de queda, es vol aplicar de la 1 a les 6 de la matinada i el límit de persones en les trobades serà de 10 persones, independentment de si es fan a l'interior o a l'exterior.
I atenció, perquè també es restringeixen els aforaments a la restauració, el 50% a l'interior, però es mantindran el 100% a les terrasses.
A la cultura, el comerç, els gimnasos i l'esport federat, l'aforament quedarà limitat al 70%. També es demana fer teletreball, sempre que sigui possible, tant a la funció pública com al sector privat.
I el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que les noves restriccions no afectaran a les residències. Ho explicava així.
però la gent ha de rebre les visites. Perquè aquí, al final, si no ens morirem de tristor. És un element importantíssim, també, que això, la gent, i per la seva qualitat de vida, rebre aquestes persones, les seves familiars, les seves persones estimades. Això és cabdal.
Tampoc es tocarà l'activitat escolar i es preveu que les cavalcades de Reis es puguin celebrar amb normalitat. I els experts certifiquen que la vacuna d'AstraZeneca no protegeix contra la variant Omicron, per això el govern fa una crida a tots els vacunats amb ella a posar-se ja la tercera dosi. Sílvia Muñoz, què tal? Bon dia.
Bon dia. Salut ja ha obert la cita prèvia per la tercera punxada a tots aquells que tinguin dues dosis de la vacuna d'AstraZeneca fa més de 3 mesos. La majoria són persones més grans, de 60 anys, però també hi ha unes 200.000 que formen part de col·lectius essencials com docents o cossos policials. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha insistit en la importància de la dosi de reforç també davant de l'impacte de la sisena onada.
La variant Omicron redueix l'efectivitat de la vacuna, però també en aquest recordatori millora aquesta efectivitat en relació a la variant. Importantíssim, per tant, les dosis de record. És hipernecessari en el cas que estem ara de progressiva substitució cap a la variant Omicron.
A més, el departament obrirà progressivament la dosi de reforç a altres edats a partir d'aquesta setmana, començant pels de 59 anys en avall. És una de les mesures de la segona fase del pla de mitigació per frenar la sisena onada en què Salut preveu arribar als 500 crítics a finals d'any.
Gràcies, Sílvia. Altres qüestions, perquè l'Agència Europea del Medicament ha aprovat la cinquena vacuna contra la Covid a Europa. Es diu Nuvaxovid i asseguren que té una eficàcia al voltant del 90%.
Es tracta de la vacuna de Novavax i es farà servir en casos d'emergència. Es basa en proteïnes, al contrari que les de Pfizer o Moderna, i s'administra en dues dosis, normalment al múscul del braç, amb un interval de 3 setmanes i sempre a persones a partir dels 18 anys.
Tot plegat per fer front a un increment de contagis que cada dia va més. El Departament de Salut ha notificat 4.000 positius nous. Són 2.000 menys que fa una setmana, però el problema el tornem a trobar als hospitals.
Avui hi ha 1.280 persones ingressades, gairebé 200 més que dilluns passat, i el total de pacients a les unitats de cures intensives és de 310, 11 més que la setmana passada. Els últims 7 dies han mort 84 persones.
Una incidència a l'alça que també es trasllada a les escoles, per això els sindicat USTEC, el majoritari, demana tancar precisament els col·legis. Avui hi ha 235 grups escolars confinats, en són 130 més que fa només una setmana. També hi ha el doble de persones que fan quarantena, unes 63.000. El govern, però, ho descarta.
La Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya exigeix al Departament d'Educació el tancament immediat dels centres educatius. Han alertat que la incidència és greu abans de l'inici de les vacances escolars de Nadal. A més, des de l'USTEC demanen als departaments de Salut i Educació, responsabilitat i coherència a l'hora de prendre decisions per garantir la seguretat de la comunitat educativa i no descarten endarrerir el retorn a les aules. Per part del govern, la seva resposta és que per ara no tenen previst ni tancar escoles abans de Nadal ni endarrerir la tornada després de vacances.
I precisament a 4 dies de Nadal, el Col·legi de Farmacèutics alerta que moltes farmàcies s'estan quedant sense estoc per fer aquestes proves d'antigen davant el fort increment de vendes. La demanda s'ha multiplicat per 20.
En una entrevista al Punt seguit de Radio Estel, el vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, Guillermo Bagaria, explica que el problema ha estat que ningú s'esperava que la incidència de la nova variant fos tan alta.
Tenim dos variants que són molt virulentes i que generen molta infecció, per tant hi ha molta simptomatologia i molta sospita. Tenim una pressió administrativa per la gestió de certificats Covid conforme un pues, o està vacunat o s'ha fet un test per poder accedir al lleure, als viatges i demés. Tenim les reunions familiars, els dinars, els sopars d'empresa.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Aquest Nadal, Renfe és el transport oficial de la ciutat de Barcelona. Turisme de Barcelona i Renfe promocionen la ciutat comtal com a millor destí de Nadal del sud d'Europa. Per arribar-hi, Renfe disposa de serveis AVE des de Madrid, Andalusia i Aragó. A més, es complementen amb els trens de llarga distància que comuniquen tota Espanya amb Barcelona i la xarxa de Rodalies a Catalunya. Més informació a renfe.com.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya. Al matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia.
Un quart de nou del matí. Continuem amb altres qüestions. El Tribunal Suprem ha admès a tràmit la primera denúncia d'empresaris contra l'executiu de Pedro Sánchez per la gestió de la pandèmia de la Covid-19.
Els membres de la plataforma d'empresaris afectats pel tancament de negocis durant la pandèmia esperen que l'alt tribunal comenci a dictaminar sobre les indemnitzacions reclamades, que en total superen els 300 milions d'euros. El portaveu de la plataforma empresarial, Javier Candela, ha reclamat la resolució de l'alt tribunal per recuperar totes les despeses i els beneficis no obtinguts. També ha acusat l'executiu de Sánchez d'una gestió nefasta que va afectar el teixit empresarial amb tancaments, restriccions i confinaments il·legals.
I atenció també perquè el rei emèrit Joan Carles I ha donat negatiu en Covid a la prova PCR després d'haver estat en contacte estret amb Rafa Nadal. El tenista va donar positiu després del torneig que s'ha disputat a Abu Dhabi i on va sopar amb l'emèrit.
L'emèrit i Rafa Nadal van coincidir al torneig que es va celebrar a Abu Dhabi i van compartir un sopar junts. Aquesta és la primera aparició pública del monarca després d'anunciar la seva intenció de tornar a Espanya.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, destitueix el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, com a responsable del cos. Entre els motius hi ha la manca de confiança en el major i també el relleu generacional que el departament considera necessari aplicar al cos. El substitut com a comissari en cap serà Josep Maria Estela, fins ara cap de la Regió Policial de Tarragona. Rosa Bosch i Eduard Sallent també formaran part de la nova cúpula directiva dels Mossos.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha agraït la feina de Josep Lluís Trapero i ha assegurat que vol comptar amb la seva experiència en els propers anys. En roda de premsa, Elena ha insistit que comença una nova etapa més coral i que vol prioritzar la proximitat del cos amb la ciutadania. El departament busca nous lideratges al conjunt de l'organització i un relleu generacional. Però davant la possibilitat que hi hagués hagut algun problema o desavinença amb Trapero, Elena ha sigut rotund. Elena ha destacat la coralitat de la nova cúpula dels Mossos a l'hora d'afrontar els nous reptes del cos que tenen l'horitzó del 2030. Per això, durant el seu discurs, ha apostat per la proximitat, la feminització, la erradicació de la violència masclista i la jubilació anticipada dels agents.
Recordem que, també que Trapero va ser la cara visible i l'encarregat de gestionar l'operatiu policial que va aconseguir atrapar l'autor de l'atemptat de la Rambla de Barcelona a l'agost del 2017. També va estar al capdavant dels Mossos d'Esquadra durant el referèndum de l'1 d'octubre i va acabar destituït d'aquest mateix càrrec quan el govern de Mariano Rajoy va aplicar l'article 155.
Això va dividir el seu lideratge al capdavant de la policia catalana en dues etapes. Primer, entre el 2013 i el 2017. Llavors Trapero va mantenir un petit despatx a la comissaria de les Corts de Barcelona, des d'on va preparar la seva defensa pel judici on se l'acusava de sedició. Durant el procés, Trapero va assegurar que en cap moment es va plantejar que els Mossos es desmarquessin de la legislació espanyola i va afirmar que tenia un pla per detenir el president Carles Puigdemont. Finalment va ser absolt dels delictes de sedició i desobediència. Això va obrir la porta a la seva restitució, que va ser oficial al novembre del 2020 al conseller Miquel Samper.
I el Tribunal Suprem porta a judici la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, per un delicte de desobediència. El motiu és que la CUPaire es va negar a respondre a l'acusació particular de Vox durant el judici del procés.
La diputada de la CUP ha assegurat que la negativa a respondre a Vox no va ser una acció individual, sinó una voluntat col·lectiva per expressar que permetre que el partit d'extrema dreta fos acusació particular era declaració d'intencions. En aquell moment, el president del Tribunal, Manuel Marchena, va amenaçar-la amb conseqüències penals perquè els testimonis estan obligats per llei a respondre les preguntes de les parts. Aleshores, se li va imposar una multa i més tard ja es va obrir aquesta causa per desobediència greu. La CUP ho veu com un nou atac de l'Estat al moviment independentista.
I aquest dimecres han tornat a declarar els investigats a la causa del cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet, que investiga si aquest ens municipal ocultava els seus pressupostos quantitats que rondaven entre els 180.000 i els 200.000 euros anuals provinents dels casals d'estiu.
La magistrada vol aclarir si l'ens amagava els seus pressupostos, aquestes quantitats que provenien dels casals d'estiu i d'altres partides menors com formacions per àrbitres, tècnics o monitors, i que no apareixien en la documentació usada per aconseguir subvencions del consistori i altres administracions públiques. Seria també un dels elements que es van abordar en les declaracions del dia 10 de la interventora de l'Ajuntament i altres càrrecs tècnics imputats.
Aquest divendres també declararan al jutjat diversos investigats del cas, però no Núria Marina, alcaldessa de la ciutat i presidenta de la Diputació de Barcelona, qui fa just un any va ser imputada per l'UDEF. Justament Marín fa uns dies va passar de ser presidenta del PSC a ocupar-ne la vicepresidència. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 23 anys per atropellar voluntàriament a dues persones a Puigcerdà, a la Cerdanya.
Els fets van tenir lloc passades les 6 de la matinada de diumenge a l'aparcament d'una discoteca del municipi la nit del dissabte. Segons informa la policia, el detingut va pujar al seu vehicle després d'una discussió. Va embestir dues persones i va fugir a alta velocitat. Poc després, la policia va rebre l'avís d'un vehicle accidentat, però no hi va trobar el conductor. Finalment, els Mossos el van poder localitzar i el van detenir prop d'una estació.
I la Fiscalia demana 2 anys de presó a un home acusat de difondre a les xarxes notícies falses de menors no acompanyats. Entre d'altres publicacions, l'acusat va penjar un vídeo d'una agressió gravada a la Xina dient que era a Canet de Mar i que l'agressor era un menor no acompanyat.
L'usuari també va penjar altres missatges, com una fotografia de 2 nois marroquins a qui atribuïa la violació d'una nena de 14 anys. El seu compte de Twitter difonia missatges racistes i xenòfobs que arribaven a uns 5.000 seguidors. El fiscal li atribueix la intenció de difamar de forma global injusta tots els menors no acompanyats procedents d'altres països buscant crear odi cap a ells. Amb aquesta documentació li atribueix un delicte contra els drets fonamentals i demana els 2 anys de presó i també 5 més d'inhabilitació especial per treballar en àmbits educatius, a més d'una multa de 6.500 euros.
I una família vulnerable ha estat desnonada aquest dilluns del pis de l'Eixample, on ha viscut els últims 25 anys. Es tracta del Carlos i la seva mare, de 77 anys, amb vulnerabilitat reconeguda.
Segons l'Ajuntament de Barcelona, és la 7a data de llançament i la 2a que ha arribat a porta. Davant dels diversos intents de desnonar la família del pis on viuen, en mans d'un gran tenidor, activistes del Moviment per l'Habitatge es van concentrar ahir al matí a les portes de l'immoble per impedir el llançament. Amb l'arribada de la comitiva judicial, es va decidir executar llançament, tot i la presència d'una 50ena d'activistes, motiu pel qual es va requerir la presència dels Mossos d'Esquadra.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Vinga, més coses de l'actualitat d'aquest dimarts. Mirem també què publica avui la premsa digital. Negacionisme és escollida com a neologisme de l'any 2021.
Sí, de la llista dels 10 candidats d'enguany, negacionisme i podcast s'han disputat el primer lloc durant el període de votació. Sí, gènere i distòpic en tercer i quart lloc, seguit d'antivacunes, presencialitat, edatisme, disfòbia, cronificar i monodosi. Si la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans ho considera oportú, negacionisme podria aparèixer aviat al Diccionari de la Llengua Catalana. L'any passat la paraula va ser coronavirus. Se'n fa ressò al Nació Digital.
I el 024 serà el telèfon gratuït contra el suïcidi.
El govern espanyol anuncia una línia telefònica d'ajuda a les persones amb risc de conducta suïcida. La línia serà gratuïta, d'abast nacional i confidencial. El text, que ja s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, detalla que el servei facilitarà a aquestes persones la informació necessària perquè puguin accedir als serveis sanitaris especialitzats més adequats a la situació personal de cada persona. Ho podem llegir al Nacional.
I al mateix portal, l'Ajuntament de Barcelona ofereix a la ciutadania la possibilitat de tenir cura personal d'un escocell.
Els escocells són allò que s'anomena vulgarment forats de l'arbre. El consistori ofereix als ciutadans que puguin plantar i tenir cura d'un màxim de 3 escocells. De manera que així s'aconsegueix que aquests espais estiguin ben cuidats i no costi diners a l'erari públic. Qui vulgui adoptar un escocell s'haurà de comprometre com a mínim a fer el mantenciment
manteniment durant un any. S'hi podran posar plantes ornamentals que no siguin tòxiques, al·lèrgenes, amb punxes o invasores.
Fixem-nos també i més de prop en el que passa al territori. Els taxis de Tarragona repeteixen un altre any com els més cars de l'Estat.
Sant Sebastià i Vitòria estan en segon i tercer lloc, segons un estudi de l'Organització de Consumidors FACUA, que estudia el fet anualment. L'estudi ha analitzat les tarifes de novembre i desembre d'aquest any en tres tipus de carrera, d'un, 5 i 10 quilòmetres, i també en tres tipus d'horari, de dia, de nit i nocturn o de cap de setmana. I en alguns casos la diferència arriba a ser del 125%. Les tarifes més econòmiques es troben a les Palmes de Gran Canària, Ceuta i a la península a Huelva, ho destaca Més Digital.
I Girona obrirà aquest dimarts l'espai per persones sense sostre a la UNED.
El pla FRED, que s'havia endarrerit per uns tràmits burocràtics, ofereix 35 places per passar la nit a persones que dormen als carrers de la ciutat. El refugi temporal s'obrirà aquest mateix dimarts. Ho trobem al Diari de Girona.
I parlem també d'Andorra. El coprincipat, l'oficina Covid d'Andorra, reconeix una manca de previsió per incorporar traçadors.
Així ho va reconèixer el seu director, Bruno Bartolomé, que ahir va comparèixer davant la Comissió Legislativa de Sanitat. Bartolomé apunta que el dispositiu va passar de gestionar 40 casos al dia a 350 en qüestió només de 10 dies. Ho trobem al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
I obrim també plana esportiva. Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
El Barça visita avui a 2:15 al Sánchez-Pizjuán a Sevilla per disputar el partit ajornat corresponent a la quarta jornada de Lliga.
Els blaugranes venen d'aconseguir 3 punts agònics davant l'Ells aquest cap de setmana, una victòria que els ha apropat a la zona alta de la classificació, també gràcies a les punxades de l'Atlètic de Madrid, Betis i Real Societat. Xavi Hernández considera que l'equip està en una bona dinàmica i veu el partit d'aquesta nit com una oportunitat per entrar a la zona Champions.
Al Pizjuán, uno de los rivales directos, están en un gran momento de forma, tienen una plantilla extraordinaria, han hecho muy bien las cosas en los últimos años, muy bien. Para mí, insisto, son un ejemplo a seguir, tanto su entrenador Lopetegui como Monchi, como el club. Estamos ante una gran oportunidad de conseguir 3 puntos que nos darían la cuarta plaza.
L'entrenador també ha destacat la presència i el bon joc dels jugadors joves. La novetat de la convocatòria d'avui són la tornada de Gerard Piqué, que no va disputar l'últim partit contra l'Elx perquè estava sancionat, i d'Ilias de Mirides segueixen de baixa i encara no han entrat a la llista.
Mentrestant, el brot de coronavirus al Real Madrid no para de créixer.
L'últim jugador en fer-se un test d'antígens i donar positiu és el migcampista Isco. El club li farà avui una PCR per confirmar el contagi. Si es confirma, Isco serà el 7è jugador amb coronavirus després dels contagis de Modric, Marcelo, Asensio, Rodrigo, Bale i Lunin. Els blancs han de jugar demà contra l'Atlètic de Bilbao al partit avançat de la jornada 21. Aquesta nit, per cert, s'ha tancat la jornada 18 de primera amb el Llevant 3, València 4.
I el Barça posa sobre la taula l'opció de jugar al Camp Nou la tornada dels quarts de finals de la Champions femenina contra el Real Madrid.
La directiva Elena Fort va dir fa uns dies que obririen les portes del Camp Nou quan el context fos favorable. Amb un clàssic als quarts de la Champions, el club estaria contemplant l'opció, un encreuament dels quarts de final que el tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, ha catalogat de motivant.
És un extra de motivació perquè és un equip que coneixem per la rivalitat que hi ha històrica entre clubs. Per tant, jo crec que ho afrontem amb molta motivació. Cert que encara queda moltíssim temps. Tot i així, crec que serà un molt bon partit.
I aquesta nit s'ha celebrat la gala del futbol català. La blaugrana Alexia Putellas i el jugador del Villarreal, Gerard Moreno, van ser els principals protagonistes.
Tots dos s'han portat premi doble, el de màxim golejador, golejadora i el de millor futbolista del 2021. A més d'Alexia Putellas, la blaugrana Bruna Vilamala s'ha endut el premi de jugadora amb més projecció, un reconeixement que en categoria masculina ha anat cap a Nico Melamed de l'Espanyol. Pep Guardiola, que actualment està al Manchester City, ha estat escollit el millor entrenador, i Víctor García Verdura el millor àrbitre.
28 minuts que passen de les 8 del matí, com sempre, música per arribar al punt de 8:45. I és que tal dia com avui, de fa 38 anys, el 21 de desembre del 1983, Van Halen va publicar aquest tema enorme de la música moderna. Això és Jam.
Just how you feel.
A Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Bon dia, són 8:45 del matí. Avui és dimarts 21 de desembre, el dia que farem tertúlia amb Sílvia Angulo, Joan Serra i Josep Maria Brunet. Serà a partir de les 9 del matí per analitzar tot el que ens porta aquest dia. Abans, però, entrevistarem a Miquel Sallarès, expert en models policials i, de fet, un dels creadors del model de Mossos d'Esquadra actual i de la recuperació del cos a Catalunya. Avui és dimarts i aquests són els titulars més destacats del dia. El govern planteja recuperar restriccions i demana fer passes enrere per mitigar l'arribada de la variant Omicron i aturar la sisena onada. Entre elles s'hi troba la reducció de l'aforament en l'hostaleria, el tancament de l'oci nocturn, la limitació de nombre de persones en trobades i la recuperació del toc de queda. I l'Agència Europea del Medicament ha aprovat la cinquena vacuna contra la Covid a Europa. Es diu Nuvaxovid i asseguren que té una eficàcia al voltant del 90%. El Col·legi de Farmacèutics alerta que moltes farmàcies s'estan quedant sense estoc per fer aquestes proves d'antigen davant el fort increment de vendes. La demanda s'ha multiplicat per 20. I el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, destitueix el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, com a responsable del cos. Entre els motius hi ha la manca de confiança en el major i també el relleu generacional que el departament considera necessari per aplicar el cos. El substitut com a comissari en cap serà Josep Maria Estela. El Tribunal Suprem porta a judici la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, per un delicte de desobediència al no respondre a les preguntes de Vox durant el judici del procés. I negacionisme és la paraula escollida com a neologisme d'aquest any 2021. Per darrere han quedat paraules com podcast, cisgènere i distòpic. Finalment, Alexia Putellas i Gerard Moreno del Villarreal van ser els principals protagonistes de la gala del futbol català. 2:30 que passen de 8:45 del matí. Tanquem els titulars amb el temps i el trànsit. Comencem, doncs, mirant cap al cel. Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. El temps vindrà dominat avui per la boira a les comarques de l'interior, però boira que serà una miqueta més alta, boira que aquestes últimes jornades feia que les màximes al Pla de Lleida no passessin dels 2, 3, 4 graus aproximadament. Avui podran pujar 3 o 4 graus respecte a les de dies anteriors. Per tant, una boira que s'aixecarà. A la resta de Catalunya, les boires marxaran al llarg del matí, com ha passat aquests últims dies. I, en general, serà un dia amb una mica més de núvols que aquestes últimes jornades. Recordem que, quan falti un minut per les 5 de la tarda, començarà l'hivern, i la previsió per demà, primer dia de l'hivern, ens anuncia temperatures una mica més altes que les 10 al centre del dia. Al matí continuarà fent fred, amb boires, i amb sol a bona part de Catalunya, només amb alguns núvols poc importants.
Gràcies, Jordi. Anem cap al RAC. Armand Maravalla, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora tenim matí ja força tranquil pel que fa a la xarxa viària, només amb alguns punts de retencions, com ara l'AP7 a Barberà, que porta retencions de 3 quilòmetres en sentit Girona. També per anar cap allà, la C58 presenta 2 quilòmetres de retencions a l'altura de Ripollet, o la C17 també porta 2 quilòmetres de retenció en sentit Vic, al tram habitual de Parets del Vallès. També la C58 ara, per entrar al nus de la Trinitat, hi ha un quilòmetre més dens, i pel que fa a les rondes, ara ja millora la situació, només queda algun tram de l'altitud per la D20 a l'altura de Vallcarca i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat la ronda litoral que porta aquesta retenció encara habitual des del Fòrum fins al Moll de la Fusta. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen ara mateix 4 minuts de 8:45 del matí. Pausa per la publicitat i, en tornar, parlem amb Miquel Sallarès d'aquest model policial i, sobretot, de la destitució de Josep Lluís Trapero com a major dels Mossos d'Esquadra. En directe, aquí al matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència
i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Hola, soc Rafa Sanahuja. Un desig que jo tinc és poder viure el Nadal més enllà de consumismes de la manera més autèntica, amb joia i amb l'esperança de saber que és la llum la que arriba al món. El segon és que el Barça millori, que això és fàcil que passi perquè només pot millorar. I el tercer, finalment, important també, que sapiguem com viure amb els cunyats, pel bé de tots. Bon Nadal, bon any 2022 i bona vesprada.
Ràdio Estel us desitja bones festes.
Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnis. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Passen gairebé 9 minuts de 8:45 del matí, us ho estem explicant des d'ahir en aquesta emissora. Interior ha destituït aquest dilluns el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, com a responsable del cos. El conseller Joan Ignasi Elena diu que la destitució de Trapero no nega la feina anterior, sinó que afirma la necessitat d'aquesta nova etapa. El substitut com a comissari en cap serà Josep Maria Estela, fins ara cap de la Regió Policial de Tarragona. Rosa Bosch i Eduard Sallent també formaran part de la nova cúpula directiva dels Mossos. És per tot això que saludem a aquesta hora a Miquel Sallarès, primer director general de la història recent dels Mossos d'Esquadra. Senyor Sallarès, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot com veu aquesta destitució de Josep Lluís Trapero al capdavant del cos dels Mossos d'Esquadra.
Sí, jo crec que és una cosa lògica d'un procés. Pensem que aquest cos dels Mossos d'Esquadra arribarà als 22.000 persones. Això és un cos molt potent, molt consolidat, i que necessita, doncs, que el vèrtex d'aquesta organització no sigui tan piramidal com és ara. Vull dir, diguéssim, en aquests moments, per unes raons històriques, per una sèrie d'afers, com els atemptats de les Rambles o després el mateix 1 d'octubre, etcètera, etcètera, doncs ha col·locat en el comissari Trapero doncs, en una situació d'un lideratge que no és una cosa policial ni fins i tot militar. Vull dir-te, no pot ser que un cos policial hi hagi una preponderància d'una persona, única persona, per bé que ho faci. Per la qual jo crec que ha arribat el moment doncs, de la pluralitat, el moment de repartir el poder, de fer una organització més coral, i crec doncs, que aquest era el moment. El moment de fer-ho, crec que el conseller ho ha fet amb prou prudència, diguéssim, ha esperat el temps precís, però ara ja era el moment, crec que és bon moment, perquè l'any 22 comenci doncs, una nova etapa del cos de Mossos d'Esquadra.
Ara ens apuntava moments importants en la història de Josep Lluís Trapero al capdavant de Mossos d'Esquadra, com és l'1 d'octubre, com són els atemptats a les Rambles, com és la destitució del 155 i en el banquet dels acusats. Quin és el perfil, o quin ha estat el perfil de Josep Lluís Trapero al capdavant dels Mossos d'Esquadra?
Jo crec que ha sigut un professional que ho ha fet molt bé, ha fet una actitud i una activitat doncs, de professionalisme, però que d'alguna manera, miri, a Roma, doncs, quan un general, diguéssim, de les legions romanes entrava, portava sempre un esclau al costat o un que li deia, sols ets un home, no? Quan l'aclamaven públicament. Jo crec que, potser exagero una mica, no? Però és perquè la gent ho entengui, diguéssim, amb un cos policial, sigui escolanyar, sigui la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, no hi ha figures úniques. Hi ha equips corals, equips preparats, equips diferents. I això, doncs, jo crec que és la gràcia d'aquest canvi que s'ha produït en el cos de Mossos d'Esquadra. Jo ho hagués fet abans, uns mesos abans, però crec que el conseller Elena ho ha fet això amb molta prudència, esperant el moment propici. Jo crec que això convé en aquests moments per la nostra policia. La policia és un cos que necessita una representació molt àmplia, en un moment també que s'està produint la feminització del cos, vull dir, on estan entrant una quantitat, vaja, no la paritat, perquè no hi ha cap policia del món que tingui paritat, però sí que un 35% del cos serà també diguéssim paritari. Jo crec que això i els diferents avenços com l'entrada de tants universitaris que s'està produint, etc., farà que hi hagi un canvi de la policia. Vull dir, jo crec que en el país també hi ha d'haver una mentalitat doncs, d'acceptar que la nostra policia és plural, que té diferents caps, que la policia funciona no per una persona ni per dues, sinó per un equip. I això és el que s'intenta en aquests moments.
Ara ens deia, i lloava una mica, no?, aquest canvi, aquesta reforma del cos que ens deia que és necessària i que ja s'ha començat a produir, però per què Trapero era un impediment precisament per una reforma com aquesta?
Pues jo crec que torno a insistir en el que havia dit, no? Vull dir, o sigui, quan una persona es pensa que el seu lideratge és tan indiscutible, jo crec que és el moment de canviar-lo, no? Vull dir, o sigui, no hi ha ningú imprescindible. Hi ha equips, hi ha actuacions de molta gent. Crec que sense adonar-se'n, i després de ser un bon professional, havia arribat el moment de que el cos no es refiés d'una sola persona o una sola imatge, sinó que tingués aquesta imatge. Crec que l'elecció del comissari que s'ha fet, una persona feta a les comarques, feta doncs, des de baix, doncs també és molt important. Vull dir, jo crec que, fixi's vostè, ja he dit fa un moment, qualsevol policia del món no hi ha aquestes figures doncs tan destacades. Hi ha equips, vull dir, i no passa res si un desapareix, perquè el mateix cos es multipliquen diferents càrrecs, diferents hipòtesis. Jo crec que l'equip que s'ha fet és un equip molt, molt correcte i molt plural.
Vostè, que ha estat al capdavant dels Mossos d'Esquadra com a primer director general de la història recent dels Mossos, ha estat expert en models policial, de fet un dels creadors del model dels Mossos d'Esquadra ja en l'època de Pujol, però que podem veure en el model també, també actual. Deixi'm preguntar-li com es veu també des del cos dels Mossos d'Esquadra, des de dins, o com es pot arribar a veure des del cos dels Mossos d'Esquadra una destitució del seu propi major. Això pot crear malestar des del cos de policia?
No, no, tot el contrari. Jo crec que el que crearà, i espero que sigui així, és aquesta idea doncs, de que qualsevol membre del cos pot arribar a qualsevol lloc, que no es tracta d'elegits ni es tracta de persones doncs, indiscutibles, sinó es tracta d'una policia, doncs com són totes, diguéssim, que tenen un ampli ventall de gent doncs, que pot arribar allà on sigui. Jo crec que això anirà bé pel cos, és això vostès que són una ràdio que ve de l'Església ho saben. Vull dir, pot haver una persona determinada, però la pluralitat de les diferents organitzacions és molt important. Jo, diguéssim, que mai em pensava, diguéssim, quan vam crear el cos de Mossos d'Esquadra, que arribaria a tenir 22.000 persones, 200 locals, milers de cotxes, vull dir, helicòpters, etc. Això és una organització ja molt important de la nostra policia, amb gent molt preparada, amb unitats especials doncs, d'informació, de contrainformació, d'antidisturbis, vull dir, d'actuació en el camp dels diferents delictes que es produeix al nostre país. Això necessita doncs, d'equips corals, i això és molt important. És un pas que ningú hi vegi grans maniobres ni grans coses, sinó que hi vegi doncs, una evolució lògica.
Sí que és cert, senyor Sallarès, que diversos sindicats dels Mossos d'Esquadra ja fa temps que van demanant la separació de la renovació de cúpula policial de les decisions polítiques. Creu que el cos dels Mossos d'Esquadra és un cos que s'ha polititzat els darrers anys?
No, de cap manera. Jo crec que...
Li pregunto diferent, Creu que s'ha volgut polititzar el cos dels Mossos d'Esquadra?
No. Miri, hi ha aquestes actituds doncs, de la CUP doncs, que jo crec que són perjudicials, però deixat d'això, diguéssim, el cos és molt plural, el cos és tan plural com la societat catalana, o sigui, avui no es pot dir que el cos de Mossos d'Esquadra és d'aquest color o de l'altre, jo que conec una mica el cos i conec els comandaments, etc., es podria dir que, home, que hi ha pràcticament tota la societat representada, per la qual la politització no hi és en el cos de Mossos d'Esquadra. El que hi ha, això sí, és una cosa que a mi em preocupa, diguéssim, és que hi ha un sindicalisme una mica especial i massa ampli. Hi hauria d'haver un sindicalisme policial doncs més obert i més pensant en el país i pensant en la societat.
De seguida, senyor Sallarès, parlem de la CUP, ara que la treia a col·lació, que presideix aquesta comissió sobre el model policial. També parlarem del model policial. Abans, deixi'm preguntar-li pel perfil del que serà el nou responsable al capdavant de Mossos d'Esquadra, com és Josep Maria Estela.
Miri, jo crec que és important, però no ho és. El que és important és el que ha dit ell, vull dir que és molt important, que és dir, no es tracta d'Estel, es tracta del cos de Mossos d'Esquadra. I avui, torno a insistir, la direcció serà coral. serà una... Jo crec que aquest home és un home que ve de baix, torno a insistir, que ha passat per diferents comarques i ciutats del país, diferents funcions, coneix el cos i té aquesta voluntat de no anar de protagonisme, sinó de donar protagonisme a tots i cada un dels seus companys que treballen cada dia. I la societat també ha de començar a entendre que un cos policial no és una persona ni dues ni tres, per molt bon professional que sigui, sinó que el que ens interessa és que a cada vila, a cada poble, a cada unitat, a cada grup operacional de la policia hi hagi gent preparada i amb ganes doncs, de protagonitzar el futur d'aquest cos de policia, que per mi és un dels cossos europeus doncs, que més bé va. Ara, el problema no és un problema polític, que hi hagi política, és que és molt difícil ser un cos policial en una societat com la catalana que està en un procés d'emancipació nacional. Això sí que és difícil, vull dir, perquè no és, és una societat que es mou, és una societat que va cap a un cantó i va cap a l'altre en un moment determinat, que passa situacions tan problemàtiques i difícils com l'1 d'octubre, i pensi que en aquesta societat s'ha de moure un cos de 22.000 policies de Catalunya. Vull dir, per la qual la nostra policia té els mateixos graus de mobilitat i de necessitat de consolidar-se que té la nostra societat. I així, no podem seguir amb un dèficit fiscal tan important, amb que ens discuteixin la llengua dels nostres fills, que ens discuteixin doncs, les funcions de la nostra policia. Cada moment necessitem una societat estable, una societat que es pugui autogovernar seriosament, sense tuteles de cap tipus.
De seguida, deia, parlem d'aquest model policial abans, però per tancar tot aquest cas que envolta a Josep Lluís Trapero i aquesta destitució al capdavant com a major dels Mossos d'Esquadra, deixi'm preguntar-li també, en parlàvem de si era una decisió política o no, però quin sentit té, senyor Pallarès, senyor Sallarès, que fa un any se'l restitueixi, més o menys, fa un any, se'l vulgui fer fora? Per què ara, amb tanta pressa?
És que aquests càrrecs no són vitalicis. Vull dir, jo crec que es va fer una cosa que es havia de fer. És a dir, quan el 155, d'una manera estrambòtica, doncs el va destituir, doncs jo crec que també es necessitava per la imatge del país, per la imatge del cos, que hi hagués una restitució d'aquest càrrec. Allò de dir, tornem a la realitat... tornem doncs, com hauria de passar amb els nostres polítics, que encara es tenen totes aquestes inhabilitacions per poder treballar, i el conseller va veure bé doncs, que aquesta persona continués. Ara, en el moment doncs, d'aquell moment de canvi que hi va haver en aquell moment i que la restitució que s'havia de fer per una persona que injustament s'havia apartat del càrrec amb unes lleis que cal dir que podríem discutir, doncs ara s'ha acabat això, tot s'acaba, tot comença i tot s'acaba. També vaig ser director general jo al primer moment i després em va canviar per una altra persona, no pas per ser el fundador, que diuen molts. Jo haig de continuar doncs, fins que em mori al front d'això. No, el bo. Jo crec que és que hi hagi un relleu, que hi hagi un canvi i que avui hi ha aquest nou comissari amb un equip, una comissària i un comissari també que són molt preparats, doncs, i que demà passat, que vol dir uns mesos, uns pocs anys, doncs hi hagi canvis. Vull dir, això és normal. Oblidem que la policia i els organismes doncs, de seguretat del país tinguin aquests lideratges tan representatius i tant que vull dir, els Mossos no són el Trapero, ni el Trapero són els Mossos, vull dir, o sigui, això és un equip de gent, vull dir, i aquí és el que per mi és el quid de la qüestió.
Parlàvem de que la CUP presideix aquesta comissió sobre model policial al Parlament de Catalunya. Cap on ha de caminar el nou model policial dels Mossos d'Esquadra?
Miri, és que aquí hi ha una equivocació que jo he dit a la presidenta i que de la comissió aquesta i que he parlat amb diferents dirigents. El model policial de cap de les maneres s'ha de canviar. És que el model policial, si canviéssim, podríem estar amb el perill doncs, de que perdéssim competències i passessin una altra vegada la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Per la qual cosa, el que hem de fer és canviar el model d'ordre públic, que això és una altra cosa. Hi ha un gran problema, perquè, miri, el problema més essencial que hi ha en el país en aquests moments és que vostè, els que ens estan escoltant i l'altre, quan parlen dels Mossos, parlen de 1.100, 1.200 Mossos. No parlen dels 20.000. Perquè què és el que passa? Parlen dels 1.100 que estan a les unitats d'intervenció, com són les dues unitats que porten a terme el manteniment de l'ordre públic. I això, doncs...
Estic parlant de Brimo i Arro, eh?
Sí, Brimo i Arro. Aquest és el problema. Però, escolti, mai la persona que passa pel carrer, vostè mateix, l'altre, parlen dels 17.000, 18.000 Mossos que cada dia treballen, fan feina, fan les seves actuacions. Per la qual cosa, això és el que s'ha de millorar els 1.100 aquests, s'ha de millorar la forma en què es porta l'ordre públic a Catalunya, que això és una altra cosa. Però parlar de dir que canviar el model policial és que no saben què estan dient. El model policial està consolidat. El model policial és el de la policia de Catalunya. És la policia... No, el que falla, si cas falla alguna cosa, és el model d'ordre públic. I aquest que es diu, oh, escolti, és que això... Vostè insisteix molt. Sí, home, insisteixo, perquè s'ha d'anar molt en compte amb això, no? Vull dir, s'ha d'anar molt en compte amb tot el que hem avançat. Ha sigut molt difícil, pensi, per aconseguir la policia de trànsit, per aconseguir que tinguem una certa representació internacional, per aconseguir, etcètera, 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 totes les funcions que avui té la nostra policia, una policia potent, etcètera, ha sigut molt difícil. No és hora de discutir això, ni és qüestió del Parlament de Catalunya tampoc. És qüestió de que sí que ens plantegem què estem fent amb l'ordre públic. Per exemple, amb tot això de quan s'estan traient les persones de les vivendes, etcètera, etcètera, possiblement això no ho ha de fer-ho certes unitats. Possiblement s'ha de fer d'una altra manera, com s'ha començat a fer ara. Vull dir-te, tota una sèrie de coses que s'han de fer, però no el model policial. El model policial és una cosa molt sèria. És la policia de Catalunya. Vull dir, és que si jo he insistit moltes vegades, veig que algun dia algú se'n recorda i parla d'això, del model d'ordre públic, i dic, mira, aquesta persona, com és en Jaume Bosch, o és alguns dels que aquest país saben alguna cosa de policia, han escrit llibres, però, en canvi, seguir sempre parlant del model policial, això no és. El model policial és aquest. És el model que la policia de Catalunya és la nostra policia. Ai, que algun dia comencem a discutir això, perquè ens ho discuteixen tots.
En aquest sentit, ara que ens deia no cal canviar de model policial, sinó canviar d'ordre públic, això passa per depurar responsabilitats, com va intentar l'exconseller Buch fent aquell macroprocés dins els Mossos d'Esquadra?
Bueno, jo crec que torno a insistir que cal anar molt en compte, no? Vull dir, o sigui... Jo penso que la manera que fa les coses en aquests moments el conseller actual és una persona que tenia experiència, diguéssim, municipal, que tenia experiència d'haver treballat en moviments a base, i és una persona que ho porta amb una certa habilitat i mà esquerra. Vull dir, el conseller Buch, que jo aprecio, vull dir, però era una persona més, també amb experiència municipal, però més resolutiu. I d'aquesta manera tampoc es porten les coses, Vull dir, o sigui, jo crec que d'acord que s'han de fer canvis, d'acord que s'han de fer fins i tot trasbassaments de centenars de policies, doncs que potser s'han fet malbé en una etapa d'ordre públic molt dura, que hi ha hagut poques policies del món doncs, que no sigui la Saina, que també ha patit això, diguéssim, s'ha hagut d'enfrontar el seu propi país i la seva pròpia gent, doncs, amb situacions extraordinàries com és la que està vivint Catalunya. Catalunya no viu en uns moments normalitzats. Catalunya viu en un procés, com diem, això de la paraula del procés, en el qual hi ha una part de la societat important, us diuen el 52%, que vol tenir la plena sobirania nacional. I això, doncs, és molt problemàtic per una policia que està en un país i que ha de fer servir i ha de fer...